Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Hola, bon vespre. La fiscal general de l'Estat, Maria José Segarra, ha dit aquest matí que tothom ha d'acatar la sentència del Tribunal Suprem de l'1 d'octubre. Ha estat en l'acte d'inauguració de l'any judicial presidit aquest matí a la Sala del Suprem, que va jutjar el procés, precisament, el rei Felip VI. D'altra banda, el Tribunal del Judici calcula que tindrà la sentència abans del 16 d'octubre. Fonts del Tribunal asseguren que no volen anar més enllà de la primera quinzena del mes vinent perquè no desitjaria, diu, haver de prorrogar els 2 anys de presó preventiva, que en el cas de Jordi Cuixart i Jordi Sánchez es compleixen precisament aquest dia, el 16 d'octubre. Quim Torra ha presentat avui, d'altra banda, la recusació contra el president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Jesús María Barrientos, que presideix també el tribunal que ha de jutjar el president de la Generalitat pels llaços grocs els dies 25 i 26 d'aquest mes. Entre els arguments dels lletrats hi ha el fet que s'està davant, diuen, d'un flagrant cas de manca d'imparcialitat. Es troba en estat crític una dona turista de 36 anys que ha estat atropellada aquest matí per una patrulla dels Mossos a Barcelona. La policia catalana anava amb els llums prioritaris de color blau, però sense activar la sirena sonora, per la via Laietana de la capital catalana, amb l'objectiu d'atendre una baralla en un pis. A l'alçada del número 8 hi ha hagut l'accident. La dona es troba en aquests moments ingressada a l'UCI de l'Hospital del Mar. Tornem a la crònica judicial per dir-vos que ha començat avui el judici a Ana Julia Quezada pel crim del nen Gabriel Cruz al febrer de l'any passat a Níjar, a Almeria, amb jurat popular. Els pares, que declararan amb els forenses a porta tancada, han demanat als mitjans responsabilitat i sensibilitat en el tractament del cas. I la seu de la Societat General d'Autors i Editors a Madrid ha obert aquest matí la capella ardent de Camilo Sesto, cantant, compositor i productor, que va morir ahir als 72 anys d'edat. L'arribada del fèretre ha estat rebuda per un fort aplaudiment i l'afluència de públic, amics, coneguts i molta gent del món de la música i de l'espectacle ha estat constant. Entre els visitants, Ángel García, president de l'ONG Mensajeros de la Paz, el sacerdot asturià que viu a Madrid, ha rememorat que el 2016 Camilo Sesto va actuar a la seva parròquia madrilenya de Sant Anton amb un parenostre cantat al costat del papa Francesc. I acabem comentant-vos que vivim una setmana d'inici de curs també per a diferents obres de l'Església. És el cas dels 3 seminaris que hi ha a Catalunya. Des d'avui fins dimecres es fa una trobada d'inici de curs amb els estudiants del Seminari Major Interdiocesà a la Casa de Colònies Aina, a Canillo, a Andorra. I d'altra banda, demà, el cardenal Joan Josep Omella presidirà a les 7 de la tarda a l'edifici del carrer Diputació 231 l'obertura del curs per al Seminari Conciliar de Barcelona. Fins aquí l'actualitat. És dilluns. Avui ens quedem a la veu de Càritas.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat, l'emoció i la intensitat del món del bàsquet amb un servidor, Òscar Merino. Recorda-ho, de dilluns a divendres, a partir de les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia de Ràdio Estel.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino. Saps què és estar al dia? Estar al dia significa saber, comentar i compartir tot allò que t'interessa. Si vols estar al dia de tot el que t'ofereix Ràdio Estel, ho trobaràs al Twitter i al Facebook. Segueix-nos, t'ho explicarem tot. Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Si estàs cansat de tensions polítiques, de notícies negatives, si vols riure, saber coses curioses, aquest és el teu programa, Fórmula Lesant, de dilluns a divendres, de 10 a 11 del matí, a Ràdio Estel, amb l'Albert Lesant i l'Edu Mutante.
Ràdio Estel.
La veu de Càritas, una producció de Càritas Catalunya per presentar i compartir l'acció dels cristians pels més necessitats.
Hola, bon vespre, amics i amigues. Us recordem que vam començar la temporada dilluns passat en aquest programa, però si no vau poder escoltar-nos, us recordem que la cita és com en les anteriors, els dilluns a les 8 del vespre i fins a les 9, sempre amb propostes sobre el braç caritatiu de l'Església, sobre el compromís d'ajuda als més necessitats que aquesta gran obra fundada per Jesucrist té en el moment actual, recollint la tradició d'anys i segles enrere, però sempre mirant cap al futur, intentant assistir i ajudar els qui ho necessiten en un moment determinat i solucionar emergències, però també amb el mateix compromís d'atacar les arrels de la pobresa i de treballar perquè un dia no hi hagi pobres a la nostra societat. El cardenal Joan Josep Omella, arcabisbe de Barcelona i també pastor responsable de Càritas a la Tarraconense, deia a la carta dominical d'ahir que la Diada Nacional de Catalunya, que celebrarem aquest dimecres, és una festa que ens agermana els uns amb els altres, els propers amb els llunyans, ja que tots compartim un destí comú, la qual cosa fa que ens sentim germans. En una altra reflexió, l'arcabisbe de Barcelona recorda que la Diada és una invitació a descobrir tot allò que compartim i que ens uneix. I també afegeix que és una invitació a créixer en l'amor i en el respecte, acceptant les diferències. Com a síntesi, que també constitueix el títol de la missiva, la Diada, diu el cardenal Omella, és una crida a la fraternitat. I des d'aquest compromís de fraternitat ens posem en marxa. Avui l'arxidiòcesi de Barcelona és protagonista. Us presentarem un nou projecte pilot que té el nom de Feu en Renou. Ve del primer campament interdiocesà per a joves a Espanya. Un grup d'una seixantena de nois i noies han participat en aquesta primera edició, celebrada aquest mateix estiu, del 29 de juliol al 3 d'agost, a Barcelona. Aquesta experiència pionera pretén facilitar als joves de famílies en situació de vulnerabilitat noves propostes d'aprenentatge basades en l'intercanvi territorial, cultural i d'experiències amb altres grups de joves del territori espanyol. Barcelona va participar i juntament amb els Càritas diocesanes d'Àvila, Albacete, Cartagena, Múrcia, Oviedo i Santiago de Compostela, en una experiència que van compartir sota el guiatge del bisbe auxiliar de Barcelona, Antoni Vedell. Ens visitaran després de la reflexió inicial i en uns minuts de compartir aquí a l'estudi de Ràdio Estel dos dels artífexs d'aquest projecte i també el responsable de publicacions dins l'àmbit de comunicació de Càritas Diocesana de Barcelona, Jordi Julià. Són dos educadors del projecte que acompanyaran Jordi Julià. Això serà, com dèiem abans de la reflexió, que avui ens presentarà Eduard Sala, responsable d'acció social de la mateixa Càritas Diocesana de Barcelona. I després de les notícies, la segona part serà, com sempre, el testimoni, avui amb la presència de Jeroni Vinyet, director de Càritas Arxiprestal de Vic, que ens explicarà la seva trajectòria d'aquests últims 10 anys i també les millores i els projectes de futur d'aquest àmbit territorial, el de l'arxiprestat de Vic i alguns pobles del voltant. Això amb una miqueta més, també amb l'agenda, us acompanyarà fins a les 9. Salutacions del Jordi Carretero a les vies de so i de la resta de l'equip, amb el Luis Miguel Luna, amb la Montserrat Creus a la coordinació i amb qui us parla davant del micròfon, l'Ignasi Miranda. Comencem.
El missatge de la diòcesi.
Avui la reflexió ens arriba de la mà d'Eduard Sala, responsable d'acció social de Càritas Diocesana de Barcelona. Senyor Eduard Sala, bona tarda i endavant.
Molt bona tarda. Les vacances són un període de desconnexió de la nostra rutina diària i són l'oportunitat per realitzar aquelles activitats que ens han quedat a la motxilla per manca de temps. Els grans gaudim d'aquestes merescudes vacances, però els menuts són els que esperen amb més il·lusió aquest període estival. Malauradament, no tots els infants poden gaudir de les vacances de la mateixa manera, ja que la manca de recursos o l'absència dels pares provoca que molts nens hagin de quedar-se a casa durant l'estiu i que la manca d'activitats i lleure agreugin la seva situació d'exclusió social. Davant d'aquesta problemàtica, a Càritas no ens quedem amb els braços plegats. Aquest estiu, més de 500 infants han pogut gaudir de colònies, campaments i activitats organitzats per Càritas Diocesana de Barcelona. Veure la il·lusió dels infants als seus ulls és un motiu d'esperança per tots nosaltres i garanteix que puguin començar el nou curs amb les piles carregades i amb tots els somnis per complir. La Convenció sobre els Drets dels Infants de les Nacions Unides reconeix en l'article 31 el dret dels infants al joc i a participar en activitats culturals, artístiques i lúdiques. Per aquest motiu, cal que l'administració faciliti la participació en el lleure dels infants menys afavorits per aconseguir la plena igualtat d'oportunitats, la màxima integració i el màxim desenvolupament. Fem possible que el dret a l'educació en el lleure sigui una realitat i que tots els infants puguin gaudir d'una experiència que de ben segur els farà esdevenir grans persones. Des de Càritas desitgem que tots els infants i joves tinguin un bon inici de curs.
Magnífic. Doncs aquest desig també el fem nostre. Moltes gràcies, senyor Eduard Sala, responsable d'acció social de Càritas Diocesana de Barcelona. I fins una altra. Bon vespre.
Fins una altra. Bon vespre.
Seguim des de la veu de Càritas.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a la Càritas Diocesana de Barcelona i al web caritascatalunya.cat. El treball caritatiu de la setmana.
Càritas ha posat en marxa un projecte pilot que, com us dèiem ara fa un moment, es dirà Feu en Renou. Aquesta frase està inspirada en el famós Hagan Lío, missatge del Papa Francesc l'any 2013 a la Jornada Mundial de la Joventut de Rio de Janeiro. S'adreçava en aquell moment a uns joves argentins, però això serveix per a l'Església Universal. És el primer campament interdiocesà per a joves a Espanya. I la primera experiència ja ha tingut lloc. Va ser concretament del 29 de juliol al 3 d'agost a Barcelona. L'experiència vol facilitar als joves de famílies en situació de vulnerabilitat noves propostes d'aprenentatge basades en l'intercanvi territorial, cultural i d'experiències amb altres grups de joves del territori espanyol. Càritas Diocesana de Barcelona va participar en aquesta primera trobada aquí a la capital catalana amb les Càritas diocesanes d'Àvila, Albacete, Cartagena, Múrcia, Oviedo i Santiago de Compostela. Parlem del que es va fer aquest estiu, però sobretot del projecte en general, i per fer-ho ens acompanyen dos educadors que formen part d'aquesta iniciativa, concretament estan vinculats al Casal d'Adolescents i Joves de la Barceloneta, que és, d'alguna manera, l'organisme que ha fet d'anfitrió en aquesta primera experiència. Ells són, d'una banda, Juan Manuel Camacho. Bona tarda o bon vespre ja. Benvingut a Ràdio Estel.
Bona tarda.
I d'altra banda, Manel Calvo. Hola, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Avui parlem des del programa La Veu de Càritas de Ràdio Estel i també és amb nosaltres, amb el protagonisme que té avui l'Arxidiòcesi de Barcelona, un dels membres del seu equip de comunicació, Jordi Julià. Gràcies, Jordi Julià. Bona tarda també, benvingut.
Bona tarda.
Bé, com definirien, si vol començar vostè mateix, senyor Jordi Julià, com definiria aquest projecte?
Bé, aquest és un projecte que després ja explicaran més extensament als companys, que sobretot es basa en una obvietat o una situació que trobem normalment, que és que doncs, els infants i joves que es troben en risc d'exclusió social o que a casa seva doncs, no tenen potser els suficients recursos com per gaudir del lleure o anar de vacances o tenir unes colònies, doncs, també puguin tenir aquest dret garantit. Al final, com deia l'Eduard Sala en la seva reflexió inicial, la Carta de Nacions Unides diu que els drets als nens o als infants tenen drets al lleure i, per tant, si l'administració en aquest cas no pot oferir aquest lleure, doncs Càritas i en aquest cas el projecte de Fem en Renou doncs, intenta suplir aquesta mancança.
Un dret que, a més, en el cas dels infants no ha d'anar en cap cas acompanyat d'una solvència econòmica. És a dir, que la manca de solvència econòmica de les famílies no ha de ser obstacle perquè els nens i nenes puguin gaudir del lleure. Això ho tenim molt clar a Càritas, com també la Fundació Pere Tarrés i moltes realitats de casa nostra. Bé, Manel Calvo i Juan Manuel Camacho, expliqui'ns una mica, si els sembla, com va anar aquesta primera experiència. Què destacarien? No sé si ens poden fer un mini resum, Manel.
Bé, a mi m'agradaria explicar una mica com es va originar tota aquesta iniciativa. Sí. Ja fa dos cursos, el curs passat no, sinó l'anterior, treballant amb els joves en mitjançant assemblees, va sorgir la proposta de fer com una sortida de territori, no? I vam considerar molt, molt positiu que Càritas està arreu del territori espanyol i que potser seria molt interessant poder organitzar una sortida amb els joves. I bueno, va ser una idea que van agafant cos i fins que va desembocant en la Galió.
Exacte, aquest Agan Lío. Per tant, des del Casal d'Adolescents i Joves de la Barceloneta ja es van implicar, no?, des de l'inici amb aquesta idea.
Exacte, no? O sigui, sempre la idea és que els interessos i les propostes vinguin dels propis joves amb l'acompanyament dels educadors, en aquest cas, i bueno, donar-li les eines, no?, i sobretot que s'impliquin activament i que siguin protagonistes d'aquesta experiència com ha estat el cas, no?
Molt bé. Juan Manuel, vol afegir alguna cosa sobre el que és l'embrió del projecte?
Bueno, jo afegir, cal dir que pels nois va ser una situació molt, molt positiva, perquè va originar conèixer-se entre ells, conèixer-se més entre ells,
sí, sí.
Entre altres.
Altres diòcesis, saber que no estan sols, no?
Mm-hmm. I va ser...
Molt bé.
Molt bonic.
Sí. Què es va fer a grans trets en aquesta trobada d'una seixantena d'adolescents i joves?
Sí, nosaltres vam fer una planificació setmanal i bueno, vam intentar combinar activitats més de lleure amb activitats culturals. I en aquest sentit doncs, vam fer sortides a la platja, vam anar a Sitges, vam fer una sortida a Port Aventura, vam fer Sagrada Família, Parguell, i vam recórrer com Barceloneta doncs, està dintre del que és Ciutat Vella, vam aprofitar i vam fer també una mica de turisme per Ciutat Vella... I, bueno, van compaginar totes aquestes activitats.
Com s'ha gestionat? No sé si potser Jordi Julià ho pot explicar, el fet que d'aquestes Càritas concretes, no?, Cartagena, Santiago de Compostela i altres d'arreu d'Espanya, s'assumessin. Hi ha la idea potser que s'assumin més Càritas de tota Espanya?
Sí, jo crec que és una proposta que es va traslladar a nivell de Càritas espanyola i realment van ser aquelles Càritas que tenien els recursos i que volien participar en aquesta activitat, doncs les que van voler-se sumar. També, al final, les persones que hi són també són les que són i, per tant, el volum també ha de ser doncs, limitat a una cinquantena, seixantena de joves perquè es pugui gestionar correctament, però és una activitat que era com la prova pilot, realment vam dir que era la prova pilot, per tant, està oberta a modificacions que es facin per propers esdeveniments en altres territoris de la resta de l'Estat.
I quina continuïtat pot tenir un projecte com aquest de joves en situació de vulnerabilitat?
En principi, el proper estiu ens tocarà a nosaltres ser els qui sortim. Uh-huh. En aquest cas hem sigut anfitrions, ara ens tocarà sortir.
O sigui, es farà en una altra diòcesi una trobada semblant, en un format semblant.
I al marge d'això, nosaltres destaquem molt doncs, tots els vincles que s'han fet entre els joves perquè s'han donat el contacte, s'han fet amistats... inclús alguna mort de verano, no?, d'aquests que també han sortit. I nosaltres creiem que això també és positiu, no?, que els joves puguin obrir la mirada més enllà del que és el seu propi territori o el seu propi barri.
Són 2 anys en zones geogràfiques diferents en què, segons la previsió, es vol expandir aquest projecte pilot. Bé, pilot vol dir que s'està provant, com tota la vida, no? Mm. Quan comença, doncs, és la fase de prova per veure com funciona, què cal corregir, què cal revisar, i a partir d'aquí, doncs, esperem que tant el Casal d'Adolescents de la Barceloneta com altres centres de Barcelona, que també hem col·laborat en aquesta primera experiència, i els altres llocs d'Espanya, doncs, puguin donar continuïtat al projecte. I a partir d'aquí, a què es vol donar prioritat? A la formació, a l'intercanvi cultural? Què creuen vostès que és més important, així com a reflexió de fons? Manel Calvo, per exemple?
Home, jo crec que nosaltres, sense perdre de vista la nostra metodologia de treball, que sempre, des del punt de vista d'apoderar els joves, doncs implicar-los i donar-los eines perquè ells siguin protagonistes, puguin decidir què volen fer, com ho volen fer, i a partir d'aquí, doncs, treballar-ho amb ells. Jo penso que això és la base que no s'ha de perdre, no? Uh-huh. Que s'impliquin activament.
Uh-huh. Sí, jo aquí per fugir, vull dir, el que és molt important que es fa des del Casal de Barceloneta és això, és empoderar els joves i que realment quan es fan activitats són ells els que les proposen. Recordo que abans d'estiu es va fer el Fire Festival, uh-huh, que era un festival que es va fer per primer cop a la Barceloneta, on els joves muntaven un festival de música, venien grups de diferents tipus de música, doncs hi havia també la venda d'entrades, tot el marxandatge, tot el tema de publicitat, i realment va ser molt... que jo hi vaig poder assistir, i va ser molt interessant de veure com un projecte, doncs, de zero s'havia creat tot a partir d'ells. Per tant, el fet de que facin coses, que es sentin valorats i que vegin que ells poden fer-ho, trobo que això era el més important, més enllà, doncs, de poder anar d'excursió, doncs, al Parkway, etc.
Mm-hmm. Després, un oci saludable, una xarxa de relacions, no?, entre nois i noies, normalment de 14 a 20 anys, doncs que sigui sana, que sigui fresca i que d'alguna manera tingui aquesta mirada neta que tant es necessita avui dia, no? Quan sentim a parlar que els joves de seguida es fiquen, podem dir, en enrenous, en líos, però no líos positius, sinó de vegades més negatius, que també existeixen, i ho veiem, no?, amb la conflictivitat, amb el no fer res, fins i tot amb la violència, aquests joves, doncs, buscant altres camins, no? Podem dir, Juan Manuel o Manel, si volen afegir alguna cosa.
Bé, bueno, també tornant una mica a l'objectiu o l'encàrrec que tenim des del Casal d'Adolescents i Joves, no? Acompanyament educatiu. I aquest acompanyament educatiu passa també, doncs, per fer una prevenció de lo que són situacions de risc o de vulnerabilitat a la qual molts dels adolescents i joves moltes vegades estan exposats. I oferim una atenció individualitzada, es realitzen plans de treball, i a partir d'aquí no és només una atenció grupal, sinó també individual. Uh-huh. Intentant, doncs, oferir tots els recursos, totes les eines que tenim al nostre abast, dintre de les nostres limitacions també, perquè no podem abarcar-ho tot, però dintre de les nostres limitacions, doncs, intentem treballar tot això. O sigui, uh-huh, no ho perdem de vista.
Sí, al final el nostre objectiu és, bueno, fomentar l'oci saludable. És això.
Sí, sí, doncs fantàstic, tu. Això és protecció del medi ambient, hàbits més sans, i que els joves també trobin aquests valors positius, no?, de la seva joventut. Mm. Vostès treballen tot l'any, no?, des del Casal d'Adolescents i Joves de la Barceloneta, concretament. Mm-hmm. Per tant, a l'estiu han fet una moguda més potent, però tot l'any també és molt important, oi?
Hem de destacar també que al final de curs, juntament amb l'estiu, ha sigut molt potent perquè van començar el mes de juny, com ha comentat el Jordi, amb el Fire Festival, que va ser tot un èxit i vam acabar tots molt, molt satisfets. Després un casal d'estiu, unes colònies d'estiu, i van culminar amb aquest intercanvi del Fagin en Renou. Llavors, ha sigut molt potent.
Uh-huh. Doncs molt bé. D'aquesta experiència, quina lliçó podem treure, Jordi i Julià, des de Càritas o
jo
altres coses?
El que era més el context... Abans de l'estiu vam presentar l'informe FOESA de Catalunya.
Sí, efectivament.
On destacàvem que hi havia un 22% dels infants que estaven en risc d'exclusió social aquí.
Sí, sí.
Sobretot, el que destacàvem a l'informe és que el que cal fer és que trenqués la pobresa intergeneracional, és a dir, que les situacions de pobresa que puguin tenir els pares d'aquests infants i joves, és a dir, per manca de feina, per no tenir una situació a nivell, doncs, regularitzada, normal, etc., doncs poder que aquests infants tinguin unes experiències durant la seva etapa adolescent i ja més de joventut que siguin positives i que facin que en el futur, doncs, tinguin aquest record d'allò que van fer durant la infància i joventut i que puguin tirar endavant. Per tant, és trencar aquesta pobresa intergeneracional.
Doncs interessant aquesta vinculació entre el que són les xifres, les de l'informe FOESA presentat el juliol passat, les xifres que també ens donarà la memòria de Càritas Catalunya, que es presentarà, suposo que a l'octubre, com és habitual els últims anys, i el que són els rostres i les realitats. I potser hi ha esperança, no?, de trencar aquest cercle dolent, no?, de la pobresa, que malauradament es passa de pares a fills. Volen comentar alguna cosa més, Manel Calvo, Juan Manuel, sobre el que és la tasca que vostès fan i el futur?
Home, jo destacaria, bàsicament, que experiències com les que hem viscut amb el Fascinant Renou, tot això engresca i t'anima a continuar, no?, amb la teva feina, perquè veus els resultats, els vius, veus la cara de satisfacció dels joves, mm-hmm, i això t'anima a continuar i a creure més encara, no?, amb la feina que fas.
Mm-hmm. Manel Calvo i Juan Manuel Camacho ens han acompanyat avui, ells són educadors i suposo que tenen altres companys i companyes, no?, entre un equip fan la feina.
Sí, nosaltres som quatre i, bueno, tenim la companya Adaya Anglès i Laura Pérez, que no han pogut venir perquè, bueno, havien de ser dos
i
ens ha tocat.
Però hi ha paritat, veig, que hi ha dos nois i dues noies d'educadors. Sí. Molt bé. Doncs endavant, moltes felicitats per la feina que vostès fan i esperem que aquesta experiència, he tingut ocasió de veure algunes imatges amb el bisbe auxiliar Toni Vedell, que es va fer present, i una mica amb tot l'equip de Càritas, que de vegades sembla que l'estiu s'atura tot. No, l'estiu a vegades es posen llavors importants, com són aquestes dels joves.
Sempre dèiem que si bé hi ha projectes que durant el curs doncs funcionen i a l'estiu fan vacances, la feina de Càritas al final no s'atura mai. Sempre hi ha la porta oberta de Càritas, fins i tot a l'estiu, per qualsevol emergència que pugui haver-hi.
Mm-hmm. Evidentment, la tasca de Càritas no s'atura. També l'equip de comunicació, sabem que entre uns i altres, segur que personalment tots han pogut fer almenys una mica de vacances, però que hi hagi altres al peu del canó és molt important. Esperem que això doni fruits, no?, els propers anys. Doncs a veure, ja ens diran l'any vinent en Manel i en Juan Manuel com ho veuen, no? No se sap on serà la propera edició.
No.
Pot ser en alguna d'aquestes diòcesis que es van fer presents, no? Albacete, Cartagena, Santiago de Compostela o alguna d'aquestes. Tots bé, que vagi molt bé aquesta tasca i, sobretot, que aquesta educació en el lleure sense limitacions econòmiques sigui un èxit, no tant per les xifres, que quants més siguin millor, però també si baixa la xifra vol dir que hi ha menys necessitat, no? També seria una lectura positiva. Que vagi molt bé. Ens poden recordar on és, on està situat físicament aquest casal de la Barceloneta?
Nosaltres som al carrer Pepe Rubianes, número 8.
Molt bé. Per tant, allà al rovell de l'ou de la Barceloneta. Exacte, tocant el passeig Joan de Borbó, sí. Allà al passeig Pepe Rubianes. I gràcies també, Jordi Julià, avui que Càritas Barcelona s'ha fet present en el nostre programa La Veu de Càritas. Doncs ens emplacem fins a la propera i sempre pendents d'aquesta activitat permanent i també dins un any de commemoracions, oi, per a Càritas Barcelona, que ha estat aquest 2019.
Any, precisament tanquem el 75 aniversari, que farem, ja farem una activitat de clausura que normalment crec que farem al desembre, però ja ho direm.
Ja ho anunciarem.
Quin tipus d'acte fem.
Amb aquesta gran paraula àngel, tots tenim un àngel que ha estat molt present i que em sembla que es farà present també a totes les Càritas catalanes de cara a la campanya de Nadal, oi?
Sí, és el que estem treballant i esperem que es faci doncs, present a tota Catalunya i potser més enllà.
Doncs novament, gràcies Jordi Julià, de Comunicació de Càritas Diocesana de Barcelona, i gràcies Juan Manuel Camacho i Manel Calvo, educadors del Casal d'Adolescents i Joves de la Barceloneta, que ha participat en aquest projecte pilot Feu en Renou. Adéu-siau a tots tres, fins una altra.
Gràcies, molt bé, bona tarda.
Ajuda'ns a ajudar
i a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a la Càritas Diocesana de Barcelona i al web caritascatalunya.cat.
La caritat és notícia.
Per segon any, el Club Golf Fontanals, a la Cerdanya, ha organitzat un concurs entre els seus socis i amistats de diverses categories amb el compromís de lliurar tots els beneficis a Càritas Puigcerdà i Càritas Diocesana d'Urgell. Va ser el 10 d'agost, quan va tenir lloc la competició esportiva, i al vespre es van repartir els premis. Concretament, es van donar els lots oferts de manera solidària per institucions i comerços de Puigcerdà, d'arreu de la Cerdanya i també d'altres llocs. Concretament es van recollir 7.000 euros que van ser lliurats en l'acte senzill a Càritas, com dèiem, el 10 d'agost. El lliurament de premis va anar a càrrec del president del Club Fontanals, Agustí Torelló, la presidenta de Càritas Puigcerdà, Pepita Torrent, i l'arcabisbe Joan Enric Vives, bisbe d'Urgell i copríncep d'Andorra, com també president de Càritas d'Urgell. Tot va ser en un àmbit joiós i distès. Tota la jornada va comptar amb la col·laboració dels esportistes i de molts voluntaris de Càritas, així com de persones vinculades al Club de Golf Fontanals. I va ser una oportunitat per donar a conèixer la tasca de Càritas en favor de la justícia i dels desfavorits. Les vivències de tota persona durant la seva infantesa i les mancances que pugui tenir durant el seu procés de creixement i maduració personal són molt importants per al seu desenvolupament i per a la formació del seu caràcter, així com també per a les habilitats i les capacitats que adquireixen els infants. Concretament, el 31,6% de les persones ateses per Càritas Diocesana al territori del Bisbat de Terrassa l'any passat, el 2018, eren infants i joves menors de 18 anys. És per això que l'acollida i l'acompanyament que els agents de Càritas fan als infants és clau, segons recorda l'entitat, per atendre de la millor manera possible els nens i nenes que són el tresor de la societat. Davant d'aquesta realitat de la infància, els agents de Càritas de l'Arxiprestat de Rubí van realitzar a finals del curs passat una formació a càrrec de Maria Jesús Comelles, mestra i doctora en psicologia. Comelles va facilitar eines i recursos perquè els projectes del Casalet i el Saltiró puguin posar en marxa des d'una base educativa un espai de debat en què, entre tots, famílies i professionals, reflexionin sobre l'educació dels infants i acompanyin les famílies per construir un entorn on el benestar físic i emocional dels infants sigui l'eix principal. Càritas d'Urgell i Càritas d'Andorra van organitzar per a dimarts passat un recés de formació conjunt a la residència Sagrada Família de la Seu d'Urgell. El recés va ser predicat per Vicente Martín, delegat episcopal de Càritas Espanyola, que va fer una reflexió profunda sobre el paper de l'entitat catòlica en la cura del planeta, alhora que va encoratjar els agents assistents a integrar actituds i accions que treballin a favor de la sostenibilitat. L'acte va ser presidit per l'arcabisbe Joan Enric Vives, bisbe d'Urgell i copríncep d'Andorra, acompanyat pel delegat diocesà de Càritas Jaume Mayoral i els directors de les Càritas d'Urgell, Josep Casanova, i d'Andorra, concretament, Amadeu Rocamora. Hi van participar prop d'una seixantena de persones, entre personal de Càritas, agents i voluntaris de les diverses Càritas parroquials d'arreu del bisbat d'Urgell i del Principat d'Andorra. Vicente Martín va encoratjar els assistents a reflexionar en profunditat sobre les vinculacions entre els valors de Càritas i el sosteniment d'una actitud de cura vers la natura i les persones en el context de la celebració de la jornada de pregària per la cura de la creació proposada pel Sant Pare i que s'havia celebrat dos dies abans, com cada 1 de setembre. Justament, el Sant Pare havia demanat en aquell dia fer una reflexió sobre els estils de vida perquè l'home ha creat un estat d'emergència climàtica que amenaça la vida. Vicente Martín va exhortar els presents i va dir que la gent de Càritas s'ha d'implicar, ha de reflexionar i ha d'animar els altres a buscar noves alternatives per tenir cura de la germana Terra, ja que, com bé diu el Papa, no només cal estimar els animals, sinó que també cal tenir amor i cura per un entorn global. Completem aquest resum informatiu explicant-vos que l'espai exclusiu Mas Marroc de Vilablareix, gestionat per l'equip de Germans Roca, acollirà la tercera edició del Sopar Solidari de Càritas Diocesana de Girona. Vilablareix és una localitat situada molt a prop de la capital del Gironès. La vetllada se celebrarà el dijous 17 d'octubre a partir de 8:15 de la tarda. La tercera edició del sopar fa una crida als socis, donants i organitzacions i empreses compromeses amb les accions de Càritas. Com en les altres ocasions, es tracta d'una acció solidària amb el doble objectiu de difondre les accions de l'entitat al territori i recaptar fons per poder dur-les a terme. Enguany, l'edició porta el nom d'un sopar de compromís, ja que totes les persones són part de Càritas i tenen un compromís amb aquells que no han tingut les mateixes oportunitats o que pateixen exclusió social. I el compromís, a més, és un vincle i és la garantia també de no oblidar i de lluitar perquè tothom pugui tirar endavant, malgrat les circumstàncies i els punts de partida desiguals. Els beneficis del sopar solidari serviran per reforçar els projectes de l'entitat catòlica i aconseguir generar més oportunitats per a les persones ateses.
La veu de Càritas, una porta oberta a la caritat sense barreres.
La música d'inspiració cristiana estimula també la caritat. És per això que avui us proposem un racó musical on la protagonista és Kairi Márquez, cantant catòlica dominicana, que, aprofitant una gira que fa per Europa, és aquests dies a Barcelona. Ahir cantava en un concert amb adoració eucarística a la parròquia de Santa Tecla, de la capital catalana de Barcelona, i demà, a les 9 de la nit, cantarà a l'Església del Sagrat Cor de Sabadell. Tot això és una iniciativa de l'associació Mas Evangelización, creada ara fa uns anys per una família i que impulsa aquestes iniciatives de confluència entre l'espiritualitat, la caritat, el cant i l'art. Sentim ara un dels temes de Kairi Márquez, la cantant que és aquests dies, com dèiem, a Catalunya, es titula Tiempo de celebrar.
No voy a llorar por el pasado. Suficientes lágrimas he derramado. Prefiero cantar, prefiero bailar. Celebrar el gozo que me has dado. Corazón que tanto había sufrido, de blanco con tu amor hoy se ha vestido. El verdadero amor llegó para arreglar lo que en mi corazón dañado está. Y nunca cambiaría lo que ahora estoy viviendo. Muy amada, querida y conquistada. Ha llegado mi tiempo. Es tiempo de celebrar. Es tiempo de sonreír. Cantar al Dios de la vida. Cantarle con gozo. Es tiempo de celebrar. Es tiempo de sonreír. Cantar al Dios de la vida. Cantarle con gozo. Corazón que tanto había sufrido, de blanco con tu amor hoy se ha vestido. El verdadero amor llegó para arreglar lo que en mi corazón dañado está. El verdadero amor llegó para arreglar lo que en mi corazón dañado está. Y nunca cambiaré. Me siento muy amada, querida y conquistada. Ha llegado mi tiempo. Es tiempo de celebrar. Es tiempo de sonreír. Cantar al Dios de la vida. Cantarle con gozo. Es tiempo de celebrar. Es tiempo de sonreír. Cantar al Dios de la vida. Cantaré, me has llenado de gozo. Hoy bailaré, en ti yo me alegraré. Mil versos te cantaré, me has llenado de gozo. Oh, 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 oh. Me has llenado de gozo. Thank you.
veu dels testimonis.
Avui el testimoni ens arriba des de Càritas Diocesana de Vic i concretament des de l'Arxiprestal, a la capital osonenca. El seu director i màxim responsable és Jeroni Vinyet, que col·labora d'una manera o d'una altra amb Càritas des de fa 10 anys. El saludem ja, senyor Jeroni Vinyet. Bon vespre i benvingut a la veu de Càritas de Ràdio Estel.
Bon vespre.
Com està?
Gràcies. Molt bé, molt bé. Estem per aquí avui a Núria i gaudint d'aquest paisatge i del sol que ens està fent.
Molt bé. Celebrem que hagin tingut vostès un bon dia a Núria, a més l'endemà de la seva festa, oi? Que va ser ahir.
Exactament. Exactament.
Molt bé. Bé, anem a parlar una mica de la seva vinculació personal i també, segur que en equip i en acció amb Càritas. Vostè està vinculat a Càritas d'una manera o d'una altra des de fa 10 anys. Quines tasques ha realitzat fins ara, en tot aquest temps?
Doncs miri, jo vaig entrar fa 10 anys, quan vaig complir els 60, em van demanar per entrar a la primera junta que vaig estar, i vaig fer, en la primera em vaig dedicar pràcticament al voluntariat. O sigui, jo era el que feia les entrevistes, el que assignava els llocs, i pràcticament em vaig dedicar a aquesta tasca. Uh-huh. Quan vaig entrar amb el segon director, com a sostenidor aquesta vegada, vaig dedicar-me a secretariat, i portava a la secretaria, feia les actes i em dedicava a diversos dels projectes que teníem engegats. Era el responsable de diversos projectes.
Uh-huh. I a partir d'aquí, doncs, el que fa ara és dirigir la Càritas Arxiprestal, no?
I ara, en la tercera junta, m'ha tocat ser director i amb molt de gust.
Sí. Què és i com funciona Càritas Arxiprestal, en aquest cas de Vic, que vostè dirigeix?
Mira, nosaltres formem una junta de 7 persones, de les quals cada una doncs, té la responsabilitat d'alguns dels projectes que tenim engegats. I llavors el funcionament és interparroquial, o sigui, ens cuidem de les parròquies que estan a Vic i d'algunes que estan al voltant, com pot ser Malla, Call d'Atenes, Santa Eulàlia, Muntanyola, totes aquestes que estan molt al costat de Vic. I, uh-huh. I ens cuidem, diguéssim, funciona, diguéssim, ens cuidem de tenir unes reunions amb les parròquies i així doncs, intentar que tots els projectes puguin estar coberts.
És com una mica una coordinació semblant a la que pot fer la Càritas Diocesana de tot el bisbat, però en un àmbit més petit, no? Agrupant les parròquies d'un territori.
Uh-huh. Ah, això mateix. Només tenim l'àmbit aquest de Vic i algun voltant.
I algun poble de prop. Avui ens acompanya en la veu del testimoni Jeroni Vinyet, director de Càritas Arxiprestal de Vic. Quina importància té a nivell intern la coordinació dels diferents punts d'acció que té Càritas en un àmbit concret, en aquest cas a la ciutat de Vic i algun altre poble?
Jo crec que és essencial. Vull dir, si no hi hagués coordinació entre nosaltres i les parròquies, i a la vegada amb diocesana, i fins i tot et diré més, nosaltres a partir del moment que entrem a la Junta, el que hem intentat també és tenir reunions periòdiques amb els directors de les arxiprestals de Manresa i Vic i d'Igualada, que són les més grosses juntament amb la nostra. Uh-huh. Per tant, és importantíssim aquesta coordinació.
Uh-huh. Perquè és d'alguna manera també copsar les necessitats i fer d'enllaç entre els uns i els altres, que de vegades una Càritas parroquial treballa en el dia a dia sense saber gaire doncs, quins problemes poden tenir les altres.
Sí, exactament. És passant-se informació i dir que no prenem uns dels altres. Vull dir, quan fem reunions amb les altres direccions, el que fem és passant-se informació de lo que nosaltres pretenem fer o de què hem pensat que podríem fer, i ho posem en comú i surten idees que ens afavoreixen a tots.
Senyor Jeroni Vinyet, què ha portat Càritas a la seva vida i a la seva activitat diària aquests anys i concretament també ara mateix?
Jo dic que m'ha donat vida, de veritat, que quan una jubila a vegades veig gent que s'apoltrona, que no sap què fer. A mi m'ha donat vida. O sigui, he tingut experiències molt bones de cara a lo que he rebut de la gent que hem atès i també dels companys, i m'ha fet estar en actiu. O sigui, he mantingut l'activitat que això per mi ha set bastant important. Uh-huh. O sigui, jubilar-te i assentar-te en un silló o no saber què fer, estant a Càritas, això no et passa.
I tant, segur que és la gran teràpia contra aquest canvi de vida que de vegades genera en algunes persones un cert impacte que pot ser negatiu, efectivament. El no fer res, o el no saber què fer, o el no saber com omplir el dia. En aquest cas, doncs, en la mateixa pregunta veig que vostè, senyor Vinyet, m'ha donat la resposta. Li ha donat vida, Càritas? Molt bé. Tenint en compte la doble missió de l'entitat, que passa per atendre situacions d'emergència personals o col·lectives, i d'altra banda, atacar també les arrels de la pobresa i l'exclusió social, quin present i sobretot quin futur veu vostè a aquesta missió central per a l'Església?
Bueno, la posició que estem ara és primordial, jo crec, la nostra ajuda, tot i que nosaltres som suport de l'administració i no tenim la responsabilitat directa. Jo crec que si Càritas no existís, hi hauria bastants problemes. En el present, jo veig un increment bastant important de les ajudes que fem i de la gent que està arribant. O sigui, nosaltres fem estadístiques de la quantitat de visites que fem cada dia, que de les noves que fem i de les procedències. I veiem doncs, que hi ha hagut un increment últimament de persones arribades.
Mm-hmm. Avui amb el director de Càritas Arxiprestal de Vic compartim amb vosaltres, amics oients, en el segon programa de la temporada, el testimoni aquí a la veu de Càritas de Ràdio Estel. De tot el que vostè ha fet a Càritas, senyor Vinyet, destacaria alguna missió o alguna acció concreta que l'hagi enriquit o l'hagi omplert especialment?
Sí, puc dir-te en diverses. Algunes són a nivell d'ajudes, o sigui, hem intentat millorar els procediments de tots. Hem fet una revisió completa de tots els projectes que teníem engegats, que ja funcionaven, però que hem intentat doncs, acabar-los de millorar. També diré que hi ha hagut una cosa que també m'ha donat molta satisfacció, ens ha costat, però l'hem aconseguit, i és poder fer les oficines noves amb la qual podem rebre la gent amb més dignitat. Uh-huh. També m'ha agradat molt aquesta cosa d'unió, tal com dèiem abans, amb Diocesana i amb els altres arxiprestals, que no hi havia massa connexió i que hem aconseguit doncs, fer un bloc tots plegats, que això ens afavoreix, diguéssim, a l'hora de tirar endavant tot el que portem. Uh-huh. Això són dues coses que a mi m'ha donat més satisfacció.
Celebrem que en una diòcesi com la de Vic, que té menys població que altres diòcesis amb seu a Catalunya, però que també té una dispersió que fa més difícil, segurament, el treball conjunt, doncs celebrem, com dèiem, que hagi trobat aquesta millora, oi? I hagi estat una part, també, li podem dir amb tota la humilitat, no?, d'aquesta millora. I, finalment, senyor Jeroni Vinyet, director de Càritas Arxiprestal de Vic, com animaria els qui ens escolten, especialment els qui no tenen cap vincle amb Càritas, a ajudar l'entitat, d'alguna manera, amb el voluntariat, amb les subscripcions econòmiques o amb altres opcions?
És important. El voluntariat és primordial, al Càritas. Jo dic que sense voluntariat no existeix Càritas, perquè realment fan Càritas són tota aquella gent que s'apunta per portar a terme els diferents projectes i les ajudes que estan fent amb les persones que venen a demanar-ne. Uh-huh. Llavors, econòmicament també és importantíssim. O sigui, nosaltres, tot i que tenim algun llegat i això, per cobrir tots aquests projectes realment has de córrer. Jo dic que sempre he dit que Vic és bastant solidari i que els empresaris de Vic sempre aquí, no hem marxat mai amb les mans buides. Uh-huh. Vol dir que amb les obres mateix vam aconseguir que es tiressin endavant gràcies a aportacions que ens van fer particulars i empreses. Uh-huh. Vol dir que és important tot. Voluntariat imprescindible i econòmicament jo diria que també.
També, certament, perquè un empresari pot fer una gran ajuda i celebrem que Vic siguin solidaris, però també qualsevol home o dona senzill, aquells sants de la porta del costat que diu el Papa Francesc, no?, en una de les últimes exhortacions, aquelles persones de vegades donant poc, però la suma fa que pugui arribar molt de recurs a Càritas.
Tenim un exemple que ara hem lograt saber qui era, però en la bústia de donatius de Càritas ens hi trobem cada dia monedes de 5 cèntims, de 2 cèntims, 5 cèntims. I pensàvem, qui deu ser aquesta persona que segurament deu fer un esforç per tirar-nos això? I un dia vam saber que era una persona gran que mira, m'imagino que cada dia que passa per allà deu mirar la butxaca i aquells diners petits que li sobren els tira allà dins. Uh-huh. Allò... O sigui, que sí, aquestes aportacions demostren que són totes importants.
Sí, sí. Aquella màxima que deia el beat Pere Tarrés, mentre hi hagi pobres al món, allò que portem a la butxaca que ens sobra d'un dia, doncs donem-lo, no? Doncs és una bona filosofia. Moltes gràcies novament, senyor Jeroni Vinyet, director de Càritas Arxiprestal de Vic. Aquest sol al qual vostè feia referència abans, que ha omplert durant el dia d'avui la Vall de Núria i aquell lloc paradisíac, doncs és el sol que també porta Càritas, com diu el càntic de Zacaries, no? Un sol que ve del cel. I també, com diu un dels lemes de Càritas que sentirem aquests propers mesos, tots tenim un àngel, no?
Exacte.
Molt bé. Doncs una abraçada i gràcies per haver-nos atès uns minuts avui a la veu de Càritas de Ràdio Estel, senyor Jeroni Vinyet, de Càritas.
Gràcies a vosaltres per haver contactat amb nosaltres i poder difondre una mica més el treball que s'està fent, que a vegades costa d'aquesta sàpiga.
Sí, certament, i està bé compartir-ho amb el màxim nombre de gent possible. Fins una altra, bon vespre, adeu-siau.
Gràcies, adeu.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a la Càritas Diocesana de Barcelona i al web caritascatalunya.cat.
L'agenda de Càritas.
Hi ha algunes previsions per als propers dies en la recta final del nostre programa d'avui. Divendres, de 2 a 4 de la tarda, a la seu de la taula d'entitats del tercer sector social de Catalunya, tindrà lloc una sessió de treball de la mateixa taula amb la presència a la Junta del president de Càritas Catalunya, Francesc Roig. Dilluns vinent, a les 12 del migdia, a la seu de Càritas Catalunya, al carrer dels Àngels, número 18 de Barcelona, Càritas Catalunya es reunirà amb l'associació de voluntaris La Caixa. I també dilluns vinent, des de les 7 de la tarda i fins a 8:45 del vespre, es farà a la seu de Càritas Diocesana de Barcelona, a la plaça Nova, número 1, una sessió informativa sobre voluntariat. Volem compartir amb vosaltres, abans d'acomiadar-nos, una cançó interpretada per Kairi Márquez, una cantautora catòlica dominicana que actuava ahir diumenge a la tarda a la parròquia de Santa Tecla de Barcelona en un concert amb adoració i pregària i que demà també hi participa en un concert amb pregària i adoració, en aquest cas a les 9 del vespre, a l'Església del Sagrat Cor de Sabadell. Aquesta iniciativa de música d'inspiració cristiana i evangelització ve de la mà de l'entitat Mas Evangelización, que treballa des de fa uns anys de la mà d'un matrimoni en la difusió d'aquest art i aquesta música al servei precisament de l'evangelització. Sentim Mi Todo, de Kairi Márquez. Thank you.
veces todas mis alabanzas, todo mi canto, amado Dios. Quiero
gràcies per la vostra companyia. Fins aquí la veu de Càritas. Avui, segona edició del nostre programa dins aquesta nova temporada. Les diòcesis, les comissions i també persones que tenen molt a dir. Volem que siguin els protagonistes cada dilluns a les 8 del vespre a Ràdio Estel. Un apunt per acabar. La Basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona acull dimecres a les 10 del matí la tradicional missa per Catalunya en el marc de la Diada Nacional, organitzada per la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat. Tot i que és una festa cívica no religiosa, els cristians, d'alguna manera, també som cridats a fer-nos presents en aquesta diada que, com deia el cardenal Omella a la carta dominical d'ahir, ha de ser de fraternitat. Recordeu, dimecres a les 10 del matí a la Basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona. També us comentem que dissabte és l'exaltació de la Santa Creu, també una festa important. Nosaltres tornem dilluns vinent, si Déu vol, a les 8, aquí a Ràdio Estel. Salutacions al Jordi Carretero, la Montserrat Creus, el Lluís Miguel Luna i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Bona nit i bona setmana. Adéu-siau.